Al matí de Ràdio Sabadell. Les dames del crim.
I segur que molts de vosaltres ja penseu en fer la maleta i marxar de vacances d'estiu, veritat? Doncs a nosaltres us volem ajudar a descobrir noves rutes, destins, experiències i tot fent una selecció de títols d'autors literaris que us permetran doncs, endinsar-vos en terrenys desconeguts. I és que tenim tot l'estiu per passar-nos-ho bé i per llegir. Ara bé, llibres lleugers, totxos, autors d'aquí o de fora, tapa tova o tapa dura, és igual, siguin com siguin, han de ser de novel·la negra. I per això ens acompanyen les nostres dames del crim, la Rosa Maria Arné i la Lídia Urrutia. Molt bon dia, dames.
Bon dia.
Bon dia.
A veure, a qui no li agrada seure a la fresca i llegir un bon llibre? Suposo que és una bona època per descobrir clàssics, autors, novetats, i això sí, el gènere negre serà sempre doncs, a protagonista, no?, en aquesta llista.
Home, per això he seleccionat unes quantes lectures, tu, per posar-vos ben negres, però sense cremar-nos.
Això m'ha encantat, eh? Ben negres, però sense cremar-nos. Molt bé. I a veure, expliqueu-nos en aquesta selecció de lectures per on voleu començar, perquè déu-n'hi-do tota la llista que ens porteu.
Clar, és que hem triat algunes novel·les perquè creiem que poden ser força interessants, també distretes, perquè, a veure, de fet, és quan aprofitem moltes persones per dir ara m'hi poso a llegir, no? I hem procurat que hi hagi una mica d'equilibri en tant el gènere com amb la llengua, amb la llengua i amb la temàtica.
Molt bé.
Vinga, comencem.
Aviam, tots recordareu que el 19 de gener passat es va celebrar el centenari del naixement a Texas de la Mary Patricia Blank. Que coneixem tots com a Patricia Highsmith. Per tant, aquesta la posarem a la capçalera de la llista. La Patricia es va donar a conèixer al gran públic per l'adaptació cinematogràfica de la seva primera novel·la, Estranys en un tren, que la va dirigir l'Alfred Hitchcock. Va escriure, si no anem errades, 22 novel·les, 8 reculls de contes, un llibre il·lustrat de poesia per nens i un manual d'escriptura de misteri i suspens. La Highsmith va ser una dona que va ser tan llegida i valorada com jutjada pejorativament, perquè tenia una fama d'esquerpa i antipàtica, entre altres adjectius que li dedicaven. La seva infància i vida familiar van ser difícils i va morir l'any 1995 a Locarno, Suïssa. El més característic en els seus relats i novel·les és la sensació d'opressió i desassossec que ens provoquen. Ens porten sempre a un univers molt incòmode, inquietant i tèrbol. Ella sempre posa els personatges en el risc extrem, al límit, i a nosaltres ens deixa fora de la nostra zona de confort. L'autora sempre adopta un paper extern, no jutja. Això ens ho deixa per nosaltres, pels lectors. Hem de dir que no són novel·les negres de tall clàssic.
Val.
És possible que ella tampoc es volgués deixar encasellar dins del gènere. I els límits, moral a moral, seny, follia, normalitat a normalitat, sempre són molt, molt confosos. I no fa com en els clàssics de pretendre restablir l'ordre una vegada creat el caos.
Molt bé.
Podeu escollir qualsevol de les seves novel·les, sigui Ripley o no. També té els seus relats curts. Només a títol anunciatiu, a més de les 5 novel·les de Ripley, on fa de la suplantació d'identitat una forma de vida, el preu que sigui, podeu llegir diverses coses que ara us dirà la Lídia.
Vinga, Lídia, a veure, digue'ns.
Crims imaginaris. A veure, estem parlant d'una novel·la relativament curta, no ens espantem. Crims imaginaris és una novel·la d'una parella, l'Alicia i el Sidney, que són bohemis, no acaben de venir-se. L'Alicia decideix marxar amb temps, que això és una cosa que havia fet anteriorment. I el marit, que té una imaginació que treballa sense descans, que no para, fabula sobre què passaria si ell hagués assassinat a l'Alicia en lloc de tractar-se simplement d'una separació provisional. I comença a comportar-se d'una forma estranya. Penseu que aquí, ara ho faig, hi ha una veïna que sembla la Marple, que té unes cortinetes. Ho deixo aquí.
Val.
I després, Instints bestials, que són relats on els animals prenen el paper de protagonistes, per venjar-se dels humans. La Highsmith vivia rodejada de gats, molts ho sabrem això, i era molt amant dels animals. I es veu que s'hi entenia molt més bé que amb les persones. De fet, podeu afegir lectures highsmithianes que seria la cervesa del Highsmith. La cervesa del Highsmith és un recull de contes de 8 autores dels qui dels Països Catalans que, sota la batuta d'en Sebastià Benàsser, va publicar o ha publicat Pagès d'Editors. És molt interessant, són 8 contes sorprenents, molt curtets i molt posats en la pell del Highsmith. Molt recomanables, de veritat, molt.
Molt bé, doncs aquesta era una altra de les recomanacions. A més, jo crec que ideal, Si doncs anem de vacances entre un bany i un altre, no? Llegir un d'aquests contes. Què més?
I fent aquesta part anem per la varietat que ens presenten les novel·les negres només d'aquest any, no només d'aquest any, i aquí sí que ens hem de fer una mica de reflexió, perquè ens trobem que ja hi ha més de 200 novel·les, de les quals 15 han sortit en català i en castellà, només 11 escrites o traduïdes al català. Anem molt justets.
Bé, doncs...
Va, Rosa.
Jo us començo, per si us agraden les intrigues negropolítiques, n'hem triat 3. Una és la del Miquel Aguirre, que ja ens la va portar aquí, Els cadàvers del candidat. És un relat delirant que succeeix en l'àmbit dels partits clàssics, els de tota la vida, els ortodoxes. Què està disposat a fer un per ser alcalde del seu poble? I quins consells li dona el seu espín doctor per aconseguir-ho? Això és el que ens explica Miquel Aguirre. Després, fa molt poc, el Pau Juvillà ha tret assassinat en el Consell Polític. Aquí el marro es cou a dins de l'escup i dins dels seus òrgans de decisió. Quan estan decidint quina és la seva posició per entrar o no al govern. Vaja, és el que hem anat veient des del 14 de febrer fins fa poc. Però aquí resulta que hi ha l'assassinat d'una alcaldessa i líder inclòs. I fins aquí podem dir.
Clar, no podem fer gaire més spoiler, però jo crec que ja molts dels nostres oients tindran ganes de continuar descobrint doncs, aquesta història. Què més?
I el tercer és un que es va publicar el setembre del 2020, però nosaltres l'hem inclòs perquè ens va agradar molt. És l'última novel·la de Lluís Llach, L'escac al destí. És un homenatge a Occitània, és en època medieval, i ens narra una intriga que comença en el castell del rei de Magens quan la seva dona, la Val de Guifort, apareix morta al fossar. Aquí hi ha pactes, hi ha batalles, morts, hereus, l'església pel mig... És magistral.
Bueno, aviam, continuem.
Vinga, continuem.
Saps que els hem presentat a la ràdio, però saps què passa? Que nosaltres som una mica matxacones i com que ens els hem llegit i ens agraden, volem fer una mica de memòria. Parlem d'Anthony Hill, que són aquests dos thrillers que ara comento, un d'Anthony Hill i amb l'Oscuro Adiós de la Teresa Lanza, que aquest està traduït al català, que el cas passa quan una morta no s'acaba de morir del tot. I surten a la superfície misteris d'un grup de famílies benestants que viuen, situem-les a la falda del Tibidabo, però hi ha la invisibilitat de les persones que els serveixen fins que entren, a les seves vides. No? I el llor, també el vàrem tenir, que és un trencador que sempre ens sorprèn i que ens presenta amb un poc a pena de Barcelona, que ha cobrat una herència d'una parenta llunyana de Nova Orleans, i el llibre es titula Temps mort. Podríem dir que és un road fiction. Gràcies, Rosa. Costa una mica això
jo també m'he encallat abans.
Ostres, tu. Ja que Temps mort va fer una bona ruta pels Estats Units.
Doncs nosaltres també recomanem als nostres oients que totes aquestes recomanacions que nosaltres vam tenir la sort d'entrevistar el seu autor que recuperin el servei a la carta, totes les seccions amb les dames del crim, si volen descobrir molt més.
De fet, els recomanem perquè els hem llegit i perquè ens agraden. Vull dir que no és allò de llegir-se la sinopsi, sinó
que hi ha coses que les hem llegit.
Que les hem llegit diverses vegades.
I altres les hem llegit.
Després ja parlarem de les noves publicacions, però ara estem amb el que estem segures que creiem que agradarà.
Exacte. Què més?
Per assegurar el tret. 6 novel·les que segur que us agraden. Comencem amb Bisturí, de la Ramona Soler, que és la tercera novel·la d'aquesta autora lleidatana. És una història molt negra en les que les víctimes van apareixent amb les mans amputades. El bisturí, que serveix per sanar, en aquesta novel·la es converteix en un instrument de pràctiques garrifosa. En aquest cas, amputar les mans. El que sorprèn és que cap dels amputats vol denunciar les agressions i això fa molt complicada la investigació dels Mossos perquè tenen molt poques pistes. És una novel·la amb molts personatges i, a pesar del que sembli, ens absorbeix sense entrar en el morbo.
Exacte. Després tenim el Jordi de Manuel. El Jordi de Manuel, el seu últim llibre, es diu La Barrera. Tot i que el coneixem perquè tenim el Marc Sergiot, que és el seu policia nacional, en aquesta no, en aquesta apareixen una parella de Mossos, que és la caporal Lídia Sánchez i l'agent Pau Riba. L'acció es situa en el port, al Fòrum de Barcelona, i és un eix calent de corrupció, d'activitats il·lícites, i crea un personatge bastant peculiar, que és el Gaspar Garín, que és l'encarregat de pujar i baixar la barrera del port del Fòrum en el torn de nit. Uh-huh. I que veu uns moviments bastant estranys. I no puc dir res més.
Ja està, fins aquí. Haurem de llegir, que d'això es tracta aquesta secció, d'encomanar el plaer lector als nostres oients. Més propostes.
El següent tenim La noia del vestit blau, de la Laia Vilaseca, qui també vàrem tenir fa poc el programa. I bé, es tracta d'un thriller ambientat rural, ambientat a Pedraforca, al peu de Pedraforca, Treviu, un poblet de nom fictici, que era molt tranquil fins l'arribada de la Martina, uh-huh. No per culpa d'ella. Però ella està en un moment baix, busca la pau, però així que s'instal·la al poble on havia estiuejat de petita, resulta que profanen unes tombes del cementiri. I amb ella se li presenta l'ocasió d'investigar la mort de la noia del vestit blau, que va ser una noia desconeguda que va morir al poble fa uns 30 anys i la van deixar enterrada allà de forma anònima perquè ningú va reclamar, no sabien d'on era ni res. Però noi, a la que la Martina comença a posar el nas pels llocs, algú li va darrere perquè no t'afanegi més del compte.
Bueno, jo no me'n puc estar de parlar d'en Carlos Bassas del Rey. Soc una enamorada d'aquest autor. En Carlos Bassas del Rey ens presenta Cielos de Plomo, que ens trasllada a una Barcelona del 1843. Les muralles ofeguen, ja la ciutat i està tot molt... Te'l presenta com una ciutat grisa, fosca, i en Miquel, un bisbe decent, ha d'acollir la mort d'un amic, un amic molt amic seu, el Víctor, company de la colla, anomenada La Tinya, una organització de lladres. A veure, aquesta novel·la fa unes descripcions de la part antiga de Barcelona amb el llenguatge precís, escollit, inquietant, que caracteritza en Carlos Bassas. Anem cap al Pere Cervantes,
sí.
Va.
El Chico de las Bobinas. Aquest llibre del Pere Cervantes va ser publicat en plena pandèmia. És un thriller en un marc històric que ens porta a la Barcelona de 1945, que és temps de postguerra, de pressió i de contrastos. Un home moribund li dona al Nil, el protagonista, un cromo que és l'eix de tota la novel·la. El Nil és un noiet que porta d'un cine a l'altre en bicicleta les bobines de les pel·lícules. Hi ha uns escenaris molt ben construïts i els cinemes com a grans protagonistes. És un llibre molt nostàlgic i emotiu.
I ara parlem del Domingo Villar. Pels que no l'hagin llit, El último barco de Domingo Villar...
Que també l'hem...
Bueno, la Rosa fa broma, diu mi Domingo, perquè és que li encanta, a mi també, eh?
És per molt això divertit. Es nota, però... quan us apassiona es nota després.
Tenia en plena pandèmia amb el Zoom. Bueno, l'hem recomanat més d'una vegada. Ens agrada especialment el Leo Caldas, el seu pare, i l'Estevez. La seva manera de narrar, l'agilitat pausada de les seves descripcions de Vigo i la seva ria. A la Rosa i a mi ens va seduir. També li podeu llegir Ojos de Agua i La Playa de los Ahogados per veure el crescendo del protagonista i de l'autor. Villar
escriu en gallec i castellà al mateix temps, però també els podeu trobar aquests traduïts al català. Uh-huh.
Som-hi.
Aviam, si teniu mandra per agafar una novel·la que veieu que és massa gruixuda, o bé, si voleu agafar pràctica, tenim els relats curts, que a més de la cervesa de la Highsmith, que ja us hem dit, sí, també s'ha agafat Delinqüents, que és de 25 autors i autores d'aquí, des de les noves veus fins als més consagrats. Aquest recull està a cura del Mar Moderno, Moreno, publicat per Llibres del Delicte. N'hi ha uns que es van publicar el 2014 i 2015, però també molt interessants, que és Elles també maten i Noves dames del crim, que és d'autores femenines catalanes, a càrrec d'Anna Maria Villalonga.
Si fem una mica de fons d'armari, serem breus, tenim el Marlowe d'en Chandler, el Negret de Simenon, el Martin Beck, els precursors de Max Howell i Pearl Wallow, que són els precursors
del nòrdic,
el Wallander d'Enig Mankell, Carvalho, de Vázquez Montalbán, i la Petra Delicada, d'Alicia Jiménez Barlet, que justament ara, aquest mes de juliol, presentem el seu últim llibre, i Rosa?
En el club, sí. Aviam, aquest fons d'armari el vam posar perquè aquest any, per l'estructura que vam pensar pel club de lectura, hem llegit els clàssics del gènere per veure com s'ha anat tractant el paper de l'investigador a través del temps. I, aviam, fer, en molts casos, relectures ha sigut com molt enriquidor, sí, i ens ho hem passat molt bé, més veient i sorprenent molt que moltes de les temàtiques i situacions segueixen sent actuals, i és bestial la clarividència, sí, i el sentit crític que molts d'aquests autors ja tenien en el seu dia. Com ens parlaven de coses que després, sí, hem anat descobrint.
Ara, de totes maneres, també tenim aquella part de la gent que vol saber més. Aquests que som una miqueta més repel·lents com nosaltres.
Exacte, no? els que se'ls hi queda curt aquesta llista, que és, o sigui, infinita, eh? Vinga, per aquells que volen, doncs, saber una mica més de Negre.
Molt en teoria. Ha sortit el segon volum de Trets per totes bandes, de l'Àlex Martín i el Jordi Canals, que són dos grans experts. En castellà es titula Sangre a Borbotones. Vicente Garrido ha tret True Crime. Antonio Lozano, Lo veo muy negro. Homo Criminales, escrit per la Paz Velasco de la Fuente. Detectives, de John Walton. El clàssic, encara que no sigui nou, sempre s'ha de tenir el prestatge Sangre en los Estantes, del Paco Camarasa, i ja també, que hem parlat de la Highsmith, el manual que va escriure de misteri i suspens es diu Suspense.
Anem per aquells pendents que tenim nosaltres, és a dir, que sí o sí estaran amb nosaltres, però encara no els hem llegit. Que són, de fet, ja els tenim a casa alguns d'ells, eh? Passa que quan veiem les piles, i que els hauríem de fer un lloc entre tot el que tenim pel festival, que ja sabeu que el tindrem ara a l'octubre. De fet, els sentim cridar entremig de llibre a llibre per fer-se un forat. N'hi ha alguns de molt apassionants. Comencem pel que li xifla a la Rosa.
Sí, és la tercera entrega del Harry Bosch i la René Balas junts, del Michael Connelly. Uh-huh. El Bosch l'he seguit des de sempre i és la meva passió confessable. Ara he de veure si aquest binomi es consolida. El títol és Advertencia Razonable.
Jo, que sóc molt, molt fan, i els tinc tots, és l'Antonio Mancini. A més, el vaig veure en un congrés negre de Barcelona, que es diu Polvo i sombra. Aquest és l'últim traduït. N'hi ha un últim, però és en italià. Per tant, hem posat el que està traduït al castellà, Polvo i sombra. Amb el seu indisciplinat comissari Rocco Schiavone, que com tots sabem el van portar a Vall d'Aosta, i amb les seves clarks sempre té fet els peus. De fet, qualsevol de la seva saga és garantia de poder disfrutar. Rosa.
Llavors, com que ens va agradar molt 1793, El llop i el vigilant, que és del Nicholas Nat Obdach, aquest llibre tractava d'uns crims situats en el marc històric de la cort corrupta d'Estocolm, que més que preocupada estava acollonida pel ressò de la Revolució Francesa que podia tenir allà. Aquest any ha tret 1794, que és la segona novel·la de la trilogia prevista, i que esperem que ens enganxi com va fer-ho la primera.
Bueno, després tenim a la Berna González Harbour, amb el títol de El Pozo, on sabem que fa una crítica al tractament mediàtic sense escrúpols dels mitjans de comunicació. Sobre un cas que tots recordareu del Julen, el nen que va caure al pou. Però en el llibre, en aquest, és una nena. La protagonista és una periodista, la Creta Cadaqués, i aquest encara no el coneixem. De fet, li coneixem a la Maria Ruiz.
N'hi ha un, el dia que Josep Pla va bufetejar Adolf Hitler, que és del Francesc Puigpelat.
El títol és bo, eh?
Sí.
Molt bo, és molt bo, i és una declaració d'intencions. Digues.
Té una protagonista, que és una detectiva, la Clara Capell. És 1936 i Pla li venta una bufetada a Hitler enmig de l'Estadi Olímpic. I surten les rivalitats entre Pla i Segarra, surten amants, espies... Sembla una ficció tan bòtica que la veritat és que em fa gràcia de conèixer.
Bueno, després tenim un dependent, que és Aquí mano jo, de la Maribel Torres. De fet, jo ja l'he començat a llegir i pinta molt bé. L'autora del Novagant, que potser també l'heu llegit. La Diana Miralles, la detectiva, rep un encàrrec d'un escriptor d'èxit que havia sigut un antic company d'ella. I la Diana Miralles, a més, té el seu company, que és el Pau. Són dos detectius fantàstics. Aquest escriptor és que l'amenacen perquè en aquest últim llibre que ha escrit hi ha un grup de dones que es rebel·len pel tema que ha tocat. A veure, el tema que ha tocat és el tema de la violació. Vull dir, això ho puc dir tranquil·lament. Però no puc dir-les més. La veritat és que el llibre pinta molt bé i és molt àgil. Penseu que quasi bé l'estic acabant i duc tres llibres amb el llibre. O sigui que és molt àgil i molt entretingut.
Sí o sí, us hem de recomanar l'Hora de les Gaviotes, de l'Ivonne Martín. Aquí la Necestero és la xanxa protagonista. Amb ella ja l'havíem conegut com a secundària en els llibres de la sèrie de la Leire Altuna i a La danza de los tulipanes, un llibre que també vam presentar aquí a la ràdio, ja havia pres el protagonisme. Tots els llibres de l'Ivonne ens fan gaudir dels paisatges d'una manera increïble. Cal recordar que ell s'havia dedicat a escriure guies per fer senderisme i turisme rural per tot el País Basc i alguna per Catalunya. Vol dir que hi té la mà trencada. A més, estan plens d'acció i bones trames. A veure aquest.
Doncs a veure, perquè teníem moltes propostes, ens acaba el temps, ja tenim els companys d'informatius, o sigui que dames, jo us faig la proposta, a veure si al juliol voleu tancar i recuperem algun dels títols que us ha quedat pendents i així acomiadem com cal aquesta secció. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies, i bones vacances.
Adéu, guapíssima. Adéu. Adéu. Thank you.